Passen 6 minuts exactament de la una. És dimecres, és el dia que arriba la primavera, així que avui més que mai amb il·lusió, dic jo. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco, bon dia.
Molt bé.
Saps en quina hora?
Que és a les 11 menys 2 minuts, no?
Sí, 22:58. No abans, eh?
No abans, ni després.
Ni després, eh? 22:58.
He de dir, no sé com esteu a Lleida, però aquí
bé.
Avui fa fresqueta. Per ser el dia que hem de rebre la primavera.
Home, jo potser portem dos o tres dies que han baixat un pelet les temperatures, però d'aquests tres o quatre dies que han baixat, avui és el que s'està recuperant. Per tant, hores d'ara, 14, estem a Lleida amb sol, i l'airet sí que és una mica més fresc si vas a l'ombra, però vaja, que escolta, que sí, que ens van dir que tornaria el fred. Aviam, el que torna és la fresqueta, però
la
no
fresqueta,
el fred. El fred no.
Però bé, ja s'obre oficialment la temporada, la teníem extraoficial, la primavera.
Sí. Home, s'havia avançat una estona, avançat uns dies, eh?
Encara vindrà algun cop, eh?
Jo crec que sí.
No ens confiem.
Jo aquí fem repàs de premsa de fa 25 anys, exactament tal dia com avui, i a Lleida, a l'abril, fa 25 anys, va pegar una nevada que no vegis.
Sí,
a l'abril, eh?
A l'abril. Ja bueno. en parlarem. De moment, escolta, avui celebrem que entrem oficialment a la primavera, que això jo crec que es note, no sé si en la temperatura, però en l'ànim.
Sí, home, sí, l'ànim sí.
Jo ho noto.
Escolta, què em portes avui de proposta d'oci?
Doncs mira, avui us porto curtmetratges, que són... seran, vaja, els protagonistes a Reus a partir de demà, i és una proposta diferent en la que podrem veure coses poc habituals en el circuit de cinema.
Doncs mira, jo després us proposaré una visita a la ciutat de Lleida amb les novetats que venen associades a que arribi la primavera també a Lleida. O sigui, nosaltres
sí?
Avui farem una proposta des de Turisme de Lleida a l'estil moda. O sigui, les propostes de primavera. Sí.
De primavera, molt bé. No, és que clar, hi ha visites que segurament no... Allò renova la carta, com
clar,
el restaurant.
És el que dius, no? I a més és allò que... Saps, la primavera és el ressorgir, eh? És, i entres amb més ganes i més propostes i més visites i més itineraris. Ja veureu que hi ha propostes interessants.
Vinga, doncs escolta, si et sembla, el que fem primer és una parada.
Vinga.
Al cine i al teatre i als carrers de Reus a través del Festival de Curtmetratges. Atents, eh? Des d'aquest dijous i fins dissabte, els curtmetratges seran els protagonistes a la ciutat de Reus en el marc del nou festival que pren el relleu del FEC. Primera edició del Breus, a punt d'arrencar, i en parlem avui amb el seu director artístic, és el Sergi Prat. Sergi, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, com van els nervis a 24 hores de l'estrena, a veure?
Bé, home, sí, els nervis sempre hi són, però res, a part dels nervis hi ha moltes ganes, i estem molt, molt il·lusionats amb que surti un bon festival, i estem segurs que la gent el disfrutarà molt.
Uh-huh. Explica'ns una mica quina és la filosofia del festival, perquè aquí he dit que preneu el relleu del FEC, Festival Europeu de Curtmetratges, amb molta història darrere, molt conegut a Reus, a les comarques de Tarragona, però avui ens escolten també des de Lleida. Quin és l'esperit del Breus?
Bé, l'esperit del Breus és una mica seguir amb el que estava fent bé el FEC, que eren moltes coses, un festival que estava molt consolidat, i una mica seguir la línia que portaven ells i intentar doncs posar el nostre granet de sorra amb algunes diferències, aportant alguna cosa nova, com és, per exemple, la introducció d'algun documental, cosa que abans no hi havia, amb algunes activitats paral·leles que tampoc es feien, i una mica portar la nostra visió, la nostra manera de fer les coses, però seguint una mica amb la línia del que feien tan bé ells.
Mm-hmm. Podrem veure des de dijous fins dissabte més, crec, d'una quarantena, no?, de curtmetratges d'arreu d'Europa, i curtmetratges doncs premiats, no?, alguns d'ells.
Sí, la veritat és que la selecció, estem molt contents i molt orgullosos de la selecció que hem pogut fer. De fet, mira, podem doncs projectar els guanyadors de tant del Goya com del Gaudí com de fins i tot dels Oscars.
Uh-huh.
I molts altres curtmetratges doncs, que han estat formant part de seleccions de festivals tan importants com Clermont-Ferrand, com la Berlinale i com molts altres certàmens que estan ja, bueno, molt, diguéssim, molt instaurats en el món del curtmetratge, i que la veritat és que ens fa sentir molt, molt contents.
Mm-hmm. De fet, obrireu foc, diguéssim, amb el guanyador del Gaudí, no?, l'Última Verge, o sigui, comenceu forts, eh?
Sí. De fet, comencem forts i acabem forts, perquè acabem amb el dia de la clausura, acabem amb el guanyador dels Oscars. Sí. Per tant, vull dir, anem forts tota la setmana.
Presència, evidentment, com hem dit, d'arreu del món. A més, també jo crec que és molt interessant aquests festivals, no? Aquest esperit que ens deies també del Breus, perquè són curtmetratges que d'altra manera seria molt difícil accedir a ells, no? O sigui, és portar fins a Reus un... projectes de primera qualitat que no és habitual veure'ls als circuits, als cinemes, no? o en sales, vaja.
Exactament, sí. Tots sabem que els festivals pel món del curtmetratge són importantíssims, ja que, bé, malauradament, el circuit comercial de cinema no aposta, almenys aquí a casa nostra, no s'aposta pel món del curtmetratge com altres països si fan, i tens possibilitat, doncs, de països com França, sí, o inclús als Estats Units, de veure curtmetratges just abans de les projeccions de les pel·lícules, doncs, dels Vengadores, o qualsevol altra pel·lícula taquillera que porta molta gent al cine, i això també és una cosa que s'hi ha de treballar, però, evidentment, nosaltres com a festival, i molts dels altres festivals, o tots els festivals de curtmetratges, l'objectiu és aquest, doncs, poder ensenyar als espectadors una manera diferent de fer cinema, una manera diferent d'explicar històries al final, perquè doncs la manera que expliques una història en 5, 10, 15 minuts evidentment no és la mateixa que ho fas quan tens dues hores per explicar, i veure un cinema més arriscat i veure un tipus de cinema que diguéssim que és com l'avantsala, no?, de lo que seria el llargmetratge.
Exacte. Escolta, presència catalana, presència de curtmetratges de casa també?
Sí, i tant. De fet, tenim una secció que és Panorama Cat, que són tot curtmetratges catalans, i llavors també tenim la Finestra Cir, que són, doncs, curtmetratges que són fets a l'Escola de Cinema de Reus, que és una cosa que també ens fa molta il·lusió de poder mostrar al públic de Reus els treballs que estan fent a l'Escola de Cinema i els creadors de Reus.
Evidentment, per a les escoles, de Reus es treballa amb activitats, no?, pròpiament amb els alumnes d'aquí, però també heu pensat en que hi hagi una part del festival dedicada a coses que es puguin fer en família, no? A mi em sembla molt interessant també, doncs, aquest apartat específic perquè petits i grans, no?, doncs, puguin gaudir conjuntament de curtmetratges, d'activitats relacionades amb el món del cinema i del curtmetratge.
Sí, exactament, una mica la idea és aquesta, no? Doncs involucrar des dels més petits de la casa fins als més grans en aquests dies de cinema i de curtmetratge. Doncs muntar tant a les escoles com el cinema per família, com la caravana PUC, que també poden anar allà les famílies a veure curtmetratges a dintre d'una caravana, que és com un cine en rodes molt petitet, que també és molt, molt divertit. I sí, una mica és això, no? Doncs per involucrar i fer que respiri cinema durant aquests dies de festival a tot Reus.
La caravana PUC estarà instal·lada a la plaça Mercadal, no? O sigui, a la mateixa plaça de l'Ajuntament.
Exacte.
Ininterrompudament podem veure allà...
Sí. De fet, és un format molt divertit, perquè tu vas allà i és com si fossis una espècie de videoclub, per entendre'ns una mica, tries el curtmetratge que vas veure, entres a dintre, és un petit cinema instal·lat a dintre una caravana, veus el curtmetratge i surts, no? Vull dir que són com petites píndoles de cinema que són per evidentment, per tota la família, i poder disfrutar d'un curtmetratge en un espai diferent a lo que estem habituats.
Mm-hmm. Suposo que fer la programació d'un festival d'aquestes característiques no deu ser fàcil, Sergi, no?, de buscar i rebuscar, perquè suposo que també hi ha un ànim de portar coses molt úniques. No sé si hi ha algun dels curts que podrem veure al Breus que sigui fins i tot estrena al nostre país.
Que sigui estrena al nostre país, doncs mira, no t'ho sabria dir segur, però jo crec que The Silent Child no s'ha vist massa en el que seria Espanya, per exemple, que seria el guanyador dels Oscars, i segurament hi ha algun curtmetratge que s'ha vist molt, molt, molt poc. Però sí que la idea de la programació era això, era oferir el milloret que s'està fent ara a Europa, de creadors que tenen un potencial fortíssim, i curtmetratges que són de la màxima qualitat que pots trobar ara mateix a tota Europa.
Mm-hmm. Tenen, per cert, tota la informació 3w.breus.reus.cat, allà tenen tota la programació.
Exacte.
Perquè una cosa també hem de dir és que totes les sessions són gratuïtes, totes, o sigui, podem anar a veure les projeccions sense pagar res, eh?
Exactament, sí, tot gratuït. Bueno, és un una cosa que també vam estar parlant i vam pensar, doncs, que al ser una primera edició, tot i que amb un esperit continuista, però sent una primera edició, doncs per motivar la gent que vinguin i que vegin que els curtmetratges que veuran, perdó, doncs que són d'una qualitat excepcional i, doncs, més gratuïtament, això ja és... és de lo milloret que pots oferir, clar. No? Una cosa, la cultura gratuïta de vegades sembla que hagi de ser menys, però realment no és així, no? Doncs realment podran veure curs de molta qualitat.
I tant que sí. Projeccions, Sergi, al Bar Trina i on més, a banda de la caravana que hem parlat a la plaça Mercadal?
Sí, llavors també tenim les projeccions també que fem a les escoles, uh-huh. Que també hi ha l'aula de cinema, que aquí també s'intenta, doncs, una mica que es creï un espai de debat amb els alumnes, ja que es passen curtmetratges sobre inclusió, sobre drogodependència, sobre gènere també, val? I doncs, també per crear una mica de el que seria una mica de taula rodona on un cop acabat, ja sí. Que així també es pugui parlar i discutir sobre aquests temes. I llavors també doncs, hi ha el Creabreus, que és un concurs on has de crear el curtmetratge en un cap de setmana i és una cosa molt, molt divertida, molt, molt emocionant de fer i és una experiència molt bonica.
Curtmetratges d'un minut a més, aquí complicació extra.
Sí,
eh?
Sí, aquí és... Ja més breus no es pot ser.
Exactament. Aquí ja sabem, mira, en ràdio que sabem molt bé, no? En un minut el que pot donar
tant,
de si.
I tant que sí, i tant que sí, i tant, i tant.
Doncs jo recomano a tothom que entrin al web, al www.breus.reus.cat, que mirin la programació. Jo crec que ja, Sergi, doncs, per tots els gustos té més, no? Per grans, per petits, no? Per tothom. Ara et faré la pregunta aquella que dius que odiosa, que et diré algun que tu recomanis especialment, que diguis, ostres, aquest jo quan el vaig veure vaig dir que el volia portar al festival sí o sí.
Bé, és clar, és complicat. No vols, evidentment, sigui una pregunta habitual, però és una pregunta que és difícil respondre perquè no pots destacar un sobre l'altre, però jo crec que la selecció està molt bé, no? Però, doncs, per exemple, un curtmetratge que tenc al Festival durant la clausura, que és el Fix Històric, és un curtmetratge superdiferent a tot el que estem acostumats a veure, tant de la manera d'explicar com la manera de les imatges. Crec que és un curtmetratge molt interessant. Downside Up també és un curtmetratge que gira, diguéssim, el món al revés i està molt bé. I, doncs, per exemple, a nivell de curts catalans, doncs, tant L'última Verge com, per exemple, o Tomorrow d'Andrew Tarbet, que també és un curtmetratge que a mi em sembla d'una qualitat molt gran. Però, bueno, ja et dic, això seria quatre que m'han vingut ara al cap d'així de només de pensar-hi, però sí que jo crec que la selecció... No hi ha ni un curtmetratge que diguis, ai, mira això... No, la veritat és que la selecció està molt, molt, molt bé tota ella.
Plena de plats forts,
Exactament.
Aquest Breus des de dijous fins dissabte a Reus. Hem parlat avui amb el director artístic del Breus, el Sergi Prat. Sergi, un plaer, tornar quan vulguis.
Doncs, quan em convideu, estic encantat de tornar.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de hojalata en la mano. No voy a la querer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Doncs mira, Mònica, ja t'ho deia, que la primavera la sangre altera i les ciutats canvien. Canvien a cada estació i la veritat és que, com tu bé dius moltes vegades, s'ha de fer el guiri a la teva pròpia ciutat. I s'ha de fer el guiri pensant com quan vas de visita a una altra ciutat, sent, vivint a la mateixa ciutat. I això, doncs, per la gent de Tarragona, doncs per visitar la zona de Tarragona, però també perquè vingueu a Lleida i sobretot per la gent de Lleida, doncs per redescobrir a vegades racons que ni coneixem. Com que estem a les portes d'una nova estació, que és la primavera, que és quan tot ja agafa vida, quan ja tot ressorgeix, quan sembla que tens més ganes de tot, el que fem avui és connectar amb Turisme de Lleida perquè ens parli, perquè segur que tenen coses preparades per aquesta nova estació, i ho fem, com sempre, amb la Núria Rauret, que és tècnica de Turisme de Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, la primavera la sangre altera, això.
Això diuen, però ja portem uns quants dies que fa molt bo.
Sí, la veritat és que a nivell de temperatura no ens podem
queixar. Lo febrer sempre que ha sigut també una mica primaveral.
Sí, és veritat que hi ha gent que també em diu, no, si a mi la primavera m'agrada molt, però també arriba èpoques d'al·lèrgies. Bueno, escolta, ja hem de conviure amb això. Però sí que és veritat també que les ciutats s'adapten als canvis meteorològics i a l'hivern doncs t'apeteix més visitar segurament llocs tancats i gaudeixes més.
Exacte.
I es fan menys coses a l'aire lliure, però ara que comença a venir el bon temps, doncs s'obren les activitats, el ventall d'activitats, per en aquest cas de Turisme de Lleida, a l'aire lliure, i potser doncs dins de les sales no ens agrada tant. En fi, sigui com sigui, primavera que estarem demà ja. Què ens heu preparat per la primavera?
Pues justament nosaltres ja hem donat tren de sortida les visites guiades de primavera 2019.
Ah, caram.
Enguany hem augmentat molt l'oferta, és a dir, tots els dissabtes i tots els diumenges fins a finals de juny tenim un ventall de diferents possibilitats per conèixer la ciutat de Lleida.
Uh-huh.
Tenim visites temàtiques, com les veus de la cuirassa, de l'antic barri jueu que es va recuperar i es va inaugurar el dia 20 de setembre. Tenim racons de llegenda pel centre històric. Tenim una visita nova enfocada a la Setmana Santa, que és la Lleida Sacra.
Uh-huh.
Tenim, com no, l'oferta dels templers, del temple per un dia, i també la visita guiada històrica, i tenim, bueno, moltes més coses, com també tenim, que és una gran novetat, és una visita sempre, cada diumenge, per la gent que no ha estat mai a la ciutat.
Ah.
Que és el City Tour, típic i tòpic, que quan tu te'n vas a Berlín el fas, o quan vas a Londres, o quan te'n vas a Saragossa, doncs a Lleida també el pots fer.
Doncs em sembla molt bé aquest, perquè la veritat és que a vegades estàs de visita unes hores en una ciutat.
Exacte.
I necessites que sí, mira, necessito que m'ensenyeu el més tòpic, però ho necessito veure.
Doncs sí, és a dir, són les sortides a les 11 i mitja del matí des de Turisme de Lleida, i llavors se fa una mica el que és els racons del centre històric de l'eix peatonal, i després s'acompanya la gent fins al turó, i llavors tens l'opció d'entrar a fer la visita a dintre la Seu Vella o bé entrar per lliure, però la guia fa una pinzellada de lo que és la ciutat, pues, qui era Indibili Mandoni, pues, passa per els principals llocs, per l'IEI, per la Catedral Nova, per la Capella del Peu del Romeu, i sempre fent una mera referència de lo principal que es pot visitar a la ciutat.
Uh-huh.
I això és el que va bé, perquè després, pues, el que fas a totes les ciutats, després ja t'ubiques i llavors pues, ja dius, bueno, pues, m'interessa molt l'art i me'n vaig al museu, m'interessa molt no sé què i me'n vaig a un altre lloc.
Clar, clar, correcte. Anem a recordar la web www.turismedelleida.cat. Allí
exacte.
Teniu tota la informació, telèfon de contacte, mails, com inscriure-us, quines
sí,
ofertes
sí.
Hi ha, una agenda amb tot plegat.
Amb totes les activitats, sí.
Allí ho teniu tot. Escolta, Núria, em parlaves d'aquestes visites guiades.
Mm?
Algunes suposo que repeteixen de l'any passat, però n'hi ha alguna de nova d'aquest any?
Sí, bueno, enguany també m'ha afegit la de les fonts monumentals de Lleida, que ho fem a la col·laboració del Museu de Lleida, del Museu de l'Aigua de Lleida, que és municipal, que té el dipòsit de l'aigua a la Casa de la Canadiense i tenen diferents seus, però és una ruta que es fa per les diferents fonts i explica la història de les fonts de Lleida.
Ah, caram.
I això és una cosa també interessant, tant per la gent d'aquí de Lleida com la gent dels voltants o la gent de Tarragona o bueno, la gent que tingui interès en la cultura i el patrimoni i en la història.
Clar, en aquestes alçades ho trobem normal, que cada 100 metres hi hagi una font per veure, o fonts ornamentals.
Però tenen molta història a la ciutat. Clar. A més, moltes estan canviades d'ubicació i hi ha un perquè i després va relacionat amb el dipòsit de l'aigua i bueno, la visita comença el dipòsit i llavors explica tot el que és el tema de l'aigua a la ciutat, que és molt important.
Estem parlant de que ens remuntarem cap al segle XVIII.
Exacte, exacte.
Segle XVIII, segle que és XVIII. Quan a Lleida va començar a implantar-se aquest sistema d'abastament d'aigua potable.
Sí, sí.
I, evidentment, a part d'arribar a les cases, doncs també van aparèixer aquestes primeres fonts públiques.
Exacte.
El que deia, això ho donem per fet avui en dia, però
abans la gent anava a buscar l'aigua a la font.
Clar, per això ens hem de posar en context i aquesta ruta ens explicarà doncs, les que van sorgir, com van sorgir, per què van sorgir i com han anat aguantant el pas del temps, que moltes d'elles segueixen existint.
Sí, sí.
Molt bé. Molt bé.
Tenim altres també, la Lleida Secreta, que és una ruta arqueològica monumental, que es visiten uns espais arqueològics que normalment no els veus perquè no estan a la vista del carrer i a part no pots entrar si no vas amb el guia. Després tenim les llegendes de Lleida, més per les famílies, per explicar les tradicions de Lleida com la Verge del Blau, la Capella del Peu del Romeu, la història del Marraco, això és molt en les famílies. Tenim la Lleida Modernista, que enguany se celebra els 100 anys de l'edifici del Cinema Vinyes, d'on hi ha ara ubicat la Caixa, que també de Lleida Modernisme també tenim unes cases amb molt valor. Bueno, són diferents rutes amb una gran possibilitat de fer-les com vulgueu.
Clar que sí. Escolta, Núria, això encara no aquesta setmana vinent, ja en parlarem al seu moment, però sí que hem de recordar, i a més aquest any, com que la Setmana Santa crau tan tard,
exacte,
a partir de Setmana Santa també
tindrem el bus.
Es torna a posar en marxa el bus descapotable que ens porta també per diferents zones de la ciutat.
Sí, sí. El bus turístic fa la parada primavera, per Setmana Santa començarà i després ho deixarem també tots els caps de setmana i festius, perquè és quan fa bon temps, fa un city tour per la ciutat i atansa la gent que surt des de la Paeria, fa un recorregut d'una hora, però pots pujar i baixar al Castell de Gardeny, visitar el castell i tornar a agafar-lo.
I tornar a agafar, que això va passant cada hora.
Exacte.
Molt bé. Doncs és una manera, perquè també, mira, assegut a l'autocar, també és veritat que tens... A més, és aquest de dos pisos, per tant, les fotos que us sortiran des de dalt...
Els vistes tenen, són molt maques, sí.
Clar, tenen una perspectiva diferent de les que habitualment podem fer caminant.
Exacte.
Però a més n'avances molt de visitar coses,
Sí, sí, a més també te fas una idea de... També és, com també és un city tour, que te fas una idea de la història de la ciutat, sí, sí.
Clar, clar. Molt bé, doncs ja ho veieu, que hi ha força propostes, la primavera arriba amb força a Lleida, us recordo la web www.turismedelleida.cat. Allí teniu totes les visites guiades, aquestes que hem parlat amb la Núria, però a més, doncs, l'agenda i totes les activitats futures, telèfon de contacte. On esteu, Turisme de Lleida, Núria?
Al carrer Major 31, molt cèntric.
Carrer Major 31. Si és que no, només per anar-los a visitar, la zona aquesta, on esteu vosaltres,
exacte,
és per perdre's una estoneta,
Tot
l'eix comercial, la zona de la catedral, de Passa Sant Joan...
Per lleidatats és una zona molt comercial que ho assimilen a anar de botigues, inclús per la gent dels pobles d'aquí prop, però per la gent que ens ve de més lluny és un lloc que hi ha molts recursos, hi ha moltes esglésies, hi ha la Capella del Peu del Romeu, trobes la Catedral Nova, trobes l'antic Hospital de Santa Maria, que és una joia, trobes la Paeria... És a dir, moltes coses. Però...
No, jo us recomano que sí. Si veniu a Lleida, i encara que vingueu ja a tiro fet, que és que jo ja sé el que vinc a visitar, aneu a visitar també Turisme de Lleida,
exacte,
carrer Major número 31, perquè jo veuré que allà on són, després hi ha moltes coses per visitar i també per seure's, que hi ha moltes terrasses,
exacte,
per seure's i deixar passar el temps també, que això també forma part de l'oci, que no tot serà anar de bòlit visitant coses.
No, tranquil·lament, s'ha de fer de bona gana. És una ciutat còmode que no et fa falta el cotxe i pots anar caminant a tot arreu, pràcticament.
Núria Rauret, tècnic de Turisme de Lleida, com sempre un plaer, ens ha presentat les novetats d'aquesta primavera, sembla que parlem de moda, les novetats d'aquesta primavera
també,
2019.
També podem parlar de moda.
També podem parlar. Núria, gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Doncs ja veus, Mònica, cinema i primavera.
És que és fantàstic. Jo tinc unes ganes de ser-hi ja oficialment. Mira, he fet el canvi d'armari aquest cap de setmana passat, no et dic més.
Veus que bé.
O sigui, això ja és definitiu.
Escolta, que arribem a dos quarts.
Que vagi molt
bé. Fins
demà.
Adéu.
Doncs dos quarts de dues, recta final del migdia a COPE Tarragona, però abans encara han de passar moltes coses i moltes veus per aquí, així que dono a tot l'equip de Pere i els Llops dos minuts, menys de dos minuts, perquè se situen i arriba ja el seu moment, des d'ara fins les dues.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sabía que estaba en el mundo para curar a los enfermos. Y lo hizo hasta 10 minutos antes de su muerte. Desde la Catedral de Tarragona, beatificación del siervo de Dios, Mariano Mullerat y Soldevila. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els Llops, amb Pere Agramunt.
Gràcies, Mònica. I si som dimecres, avui és dia de Pere i els Llops. Gràcies al nostre company, el Lluís González, que està a la peixera, i aquest programa no seria possible si no fos per tots els col·laboradors. Lluís, quan vulguis, màquina.
Entrant amb Rafa Sánchez. Música.
Es una de
Estàs escoltant Pere i els llops.
Vicky, i qui tenim el dia d'avui?
Bueno, avui ens acompanya Arnau Esteban Miralle, nascut a Reus en el 92. Ha estudiat el grau d'ED, primària, conegut popularment com a magisteri, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons diu, no es veia seient mestre de nens i nenes i va fer pràctiques com a mestre a la presó de Quatre Camins i allà descobreix el que vol fer. Després de la carrera, torna a Reus i es posa a treballar de cuiner, el que sempre havia fet els estius, fins que comença amb una substitució a la presó Vella de Tarragona i actualment està a la presó de Mas d'Enric.
Arnau, bon dia i benvingut.
Bon dia, Pere, Vicky.
Des dels 16 anys, als 20 i pico de cuiner, no?
Sí, estius, caps de setmana.
Ha de ser durillo, no? Perquè això primer s'agafa hi hi ha ha, però...
Però a l'estiu, el 20 d'agost fa molta calor, Cambrils i a Salou fa... Però sí, 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 va, bueno... Algun moment vaig pensar, dic, a veure si tiraré cap allà, l'únic que mira, al final, doncs, de mestre, no? Les condicions, això que dèiem, doncs, són més bones, però la cuina, bueno, és un element de la meva vida que m'agrada molt i he treballat molts anys, sí.
Ets mestre, normalment quan un se fa mestre és perquè dius, vull ensenyar en educació als infants, que pugin ben educadets i que tinguin un futur. I va, tu no vols tocar infants i troques una gent que ja estan crescudets,
una mica,
amb problemes diversos.
Mario Pinto, sí.
I amb una presó.
Sí, jo vaig... bueno, no, als 18 anys un no té molt clar segurament cap on vol tirar i és el moment en què tu has de decidir doncs, si comences una carrera, un grau superior. Jo no tenia molt clar el què. El meu pare és mestre, llavors diguem que em va convèncer una mica. Jo hagués tirat potser més cap a l'educació social. A mi el tema drogues, el tema no, marginació, doncs són ambients que sempre m'han cridat molt l'atenció ja des de petit. I bé, mon pare em va acabar convencent per ser mestre. Vaig passar la carrera, com deia la Vicky, no? Doncs que veia que jo no acabava de ser el meu, i el fet de poder fer pràctiques en una presó, jo crec que el que va fer va ser unir doncs, aquesta vocació potser més social que tenia, que volia fer educador social, amb la meva formació, que al cap i a la fi vaig estar 4 anys a la uni, i va ser una manera com d'unir. No? En una presó ets mestre, però al cap i a la fi també toques moltes més tecles que segurament un mestre amb nens.
Que la veritable vocació et va sortir.
Exacte, sí, sí.
Tu recordes el primer dia que vas entrar a Quatre Camins?
Sí, 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 me'n recordo, i tant. Devia ser això el setembre-octubre del 2014.
Devies tindre 18...
No, perquè era 20... quart, 21-22.
Uau, ets... Poca experiència.
Sí, no, res, no.
Entres allà i què? Bon dia, bon dia...
Sí, bueno, eren les, no, les pràctiques universitàries, llavors diguem que l'equip de mestres d'allà Quatre Camins doncs, va fer un acolliment, jo crec que perfecte. També de mestres, no, hi ha de tots els perfils, hi ha molts tipus de gent, tants com mestres. Jo vaig tenir la sort que justament doncs, les dues persones amb qui més vaig estar així fent les pràctiques, doncs, bueno, jo considero que també sóc com sóc des del punt de vista professional gràcies a ells, no? I sí, els primers dies, doncs, home, clar, ets molt jove, tens 20-21 anys que vaig començar, però també és un món, no?, que a vegades la gent des de fora no podem tenir com molts prejudicis o una imatge potser massa tètrica de la presó.
Els tenim, perquè siguem realistes o qui et digui que no, és que no m'ho crec, eh?
Exacte. Sí, clar, vull dir, tot, no? Tot arreu, pel·lis, sèries o novel·les, tot la presó no? Sempre es veu com un, doncs com un món molt fos, molt, no? Pues molt desagradable o que la gent no hi vol participar, però és com tot, eh? Quan tu entres i al cap i a la fi doncs, tractes amb persones, perquè el que fas és tractar amb persones, de seguida veus que, almenys com a mestre, no? Que és una figura que allà és molt respectada, molt estimada, perquè al cap i a la fi el que estàs fent és brindar oportunitats, no? Que potser no han tingut o no han volgut aprofitar per raons X, les que siguin. I sí, de fet, la veritat és que ser mestre allà doncs és fàcil, no és la imatge, no ni de tenir por, ni hem d'anar escortats, vull dir, tot el contrari, és una relació d'alumne-mestre doncs, totalment agradable i bé.
Mai has fet ja ni pràctiques ni de mestre amb infants?
Sí, sí, això també va ser un dels motius que veia que jo amb nens no m'hi veia, perquè les pràctiques que vaig fer a la presó, diguéssim que van ser l'últim pràcticum que vaig fer dins la carrera, era, em sembla que el cinquè pràcticum, vull dir, ja havia estat 3 o 4 estades com a pràctiques, potser d'un mes o durant 4 mesos, no?, amb escoles de nens, tant des de P4, que un any que em va tocar P4, que va ser horrible per mi, perquè som molt petits, amb 4 anys no saben fer res i allò no em va agradar gens.
No saben fer res, per això estaves tu, no?
Ja, però no anava amb mi, no anava amb mi.
No et senties pare, no et sentia... tampoc.
També vaig fer de pràctiques de mestre d'educació física, perquè de fet jo soc mestre d'educació física, però sí, oportunitats de pràctiques, també amb el CAU, que vaig estar aquí molts anys, no?, aquí a la Mulassa de Reus fent... Vaig estar molts anys com a nen, després com a monitor vaig durar un any i mig, vull dir que molt tampoc no era el meu, també als 18 anys doncs ja tens amics potser d'altres ambients i del CAU vaig marxar, però vaja, que l'oportunitat amb nens l'hi he tractat i no és el meu.
Has estat a 3 presons, 4 camins, que Déu-n'hi-do, suposo que no estava última, eres de les presons també una miqueta antigues, no?
Sí, ara serien de les...
Exacte. Has estat també a la Tarragona Vella,
del
que Déu-n'hi-do, una deteriorada que estava, i ara estàs a Mas Enric, que representa que és la presó d'últim model.
Sí.
La teva feina ha canviat també perquè les presons han anat canviant, s'han anat modernitzant i s'han posat més actualitzades? O tu la feina fas igual aquí a Mas d'Enric, que és l'última presó, que a 4 camins?
No, jo crec que tant... La diferència principal és que, més que amb 4 camins, perquè 4 camins i Mas d'Enric sí que serien bastant símil, a veure, les instal·lacions sí que 4 camins seria una mica com la presó vella de Tarragona, són molt obsoletes, no? No és que caigui a trossos, però bueno, quasi. Llavors, clar, com a mestre, igual que qualsevol, si fos psicòleg o si féssim un programa de ràdio, doncs clar, no és el mateix fer un programa amb un estudi de fa 50 anys com un estudi de fa un any. Llavors, com a mestre, comoditat. Doncs, home, a Mas d'Enric doncs, totes les aules tenen, no?, pissarres digitals, hi ha ordinadors nous que et faciliten la feina a tu i pels alumnes. Ah, on sí que hi ha molta diferència és amb la presó vella de Tarragona. La presó vella de Tarragona era un centre de preventius, que es diu, que vol dir que la gent allà no complia condemna. Només estaven preventius fins al judici.
Esperant judici.
Exacte. I un cop estaven condemnats, si és que els condemnaven, ja se'n anaven a Brians. Llavors, clar, diguem que el trànsit de gent era molt més continu. Llavors, com a escola, diguéssim que era una mica... no era tan formal com ara. Vull dir, ara Mas d'Enric, que tu tens la gran majoria de gent, està allà a temps... Doncs donem títols, tens una continuïtat, no?, de setembre a juny. És diferent en aquest sentit, que ara és una cosa molt més formal, molt més de comença i acaba més o menys, perquè això també és molt difícil, però sempre tens un mínim de 4 o 5 alumnes per grup que a qui els hi pots donar el títol, no? Llavors sí que potser una mica la diferència principal és aquesta, que ara Mas d'Enric doncs som una escola d'adults pròpiament, abans també ho érem, no?, però des d'aquest punt de vista que ara donem títols, hi ha una continuïtat, també som molts més mestres, abans érem 4, ara som 16. Clar, a nivell organitzatiu, doncs, no és el mateix, no?, gestionar.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Que comencen? Hi ha gent que no sap ni llegir i escriure?
Sí.
O hi ha un nivell?
No, de tot. Nantos, bueno, de vegades, el que fem nantos allà dins és el mateix que fa una escola d'adults del carrer, com pot ser el Mascarandell o no, qualsevol escola d'adults del carrer. Nantos tenim des de gent que no sap ni llegir ni escriure, o bé perquè que poden ser d'aquí, no, nascuts aquí, però que potser no van anar a l'escola, o gent gran, etc. O també gent que potser ve d'altres països en què l'abecedari... No? Doncs, per exemple, països de l'est, russos, àrabs, clar, aquesta gent en el seu país potser té una carrera, no? Però quan vens aquí, igual que si jo m'anés al Marroc, no? Jo puc ser un universitari, que si me'n vaig al Marroc seria un analfabet. Hi ha aquesta part, i nosaltres també abarquem fins gent que està estudiant carreres universitàries, no? Que ho fan per la UNED, i llavors aquí la feina del mestre, jo no faig classes d'aquelles carreres, simplement tenen un espai amb accés a internet, llavors doncs, tu els ajudes, els imprimeixes feines si volen, vull dir, sí, els nivells és des de zero fins a infinit, aquest, això sí.
Mas d'Enric, hi ha homes i dones en 2 aules o només hi ha homes? És que no ho sé, això de Mas d'Enric, com està?
Sí, bueno, Mas d'Enric i totes les presons de Catalunya, diguem que les dones només són el 7% de persones preses, per tant, el món penitenciari, el món de la presó és un món masculí,
més homes.
Més homes. Concretament a Mas d'Enric, doncs ara estaran quasi els 800 presos i preses. D'aquests 800, que no arriba, només hi ha 25-30 dones. Estos viuen, diguem, en mòduls separats, val? Els homes sí que tenen, per exemple, hi ha un mòdul de preventius, un mòdul de gent que està per delictes violents, com poden ser assassinats o lesions, un mòdul que hi ha gent amb problemes de drogues, no? Aquí també és una discriminació, hi ha que, no? Que les dones estan totes juntes, com que són tan poques, estan totes juntes en un mòdul.
Clar, per la forma logística, poder, no?
Exacte, pel tema organitzatiu, però clar, això acaba sent un greuge perquè tens convivint en el mateix espai, no? Doncs la noia que té problemes de drogues, la noia que està a punt de sortir amb llibertat, la noia que surt de permisos i torna, clar.
Ah. Això, clar, és una convivència una miqueta difícil.
Una mica difícil. A les aules, sí que ells viuen separats, les aules, per exemple, l'escola, igual com altres espais, com pot ser el poliesportiu, l'escola sí que és un punt de trobada, vull dir, les classes són mixtes. També nosaltres intentem, o el que crec jo que s'ha de fer, és normalitzar. Vull dir, al carrer vivim homes i dones
tots junts.
Per tant, no? Sí. Si volem resocialitzar, el que hem de fer és normalitzar al màxim la vida de dins amb la vida de fora.
Qui ve a l'escola? Perquè deu ser lliure? És voluntari?
Aquí hi ha un... Clar, la presó... tot es perverteix una mica. Què passa? Sí que és veritat que la gran majoria de gent que ve, ve perquè vol, perquè doncs, ja que estàs allà, no? Doncs és una manera d'aprofitar el temps. També és una manera de sortir del mòdul, perquè el mòdul, al cap i a la fi, és la mateixa gent. El pati, la imatge que podem tenir d'un pati de la presó, doncs allà és on hi ha els problemes. Per tant, no? Quan una persona pues, una mica estructurada, el que vol és estar com menys hores allà possible. Doncs vas a fer esport, vas a l'escola, vas a treballar, vas a fer ceràmica, no? Com més coses facis, vol dir menys hores que estàs tancat, no? Tancat estan sempre, però des d'aquest punt de vista. Què passa, però? Que l'escola també acaba sent una eina o una peça de tot el sistema de resocialitzador de la presó. Llavors hi ha gent que no és que vingui 100% voluntàriament, sinó que venen perquè saben que si venen després poden tenir permisos o poden tenir tercer grau.
Tenen una contrapartida.
Un benefici, correcte.
T'ho vull canviar de tema perquè me queden 5 minuts, però no vull que marxi sense que m'ho expliquis, Arnau.
A veure.
Si no ets abogat, t'ha de faltar un cap de setmana, no?
Poquet, sí,
t'ha faltat un cap de setmana per ser abogat. Però és que també ho teu és molt curiós. No vols ser un picapleitos, no?
Que és un pick-up-later.
Aquests abogats que van a guanyar divorci.
Ah, un llupi d'aquests? Sí, no, jo no.
Tu quina classe d'abogat vols ser? Perquè futur de diner no en tindràs, pel que m'has dit.
No, jo no sé, jo crec que sóc una mica...
Quina intenció tindries d'exercir la teva carrera d'abogat?
Doncs a mi, ser advocat, el que m'agradaria és treballar, sobretot, amb temes penitenciaris, no? El que la gent molts cops no sap és... d'advocats penalistes tothom en coneix i tothom sap, i a més ara amb el judici del procés, no? Pues tots aquella gent que surt allà són penalistes perquè tracten el món del dret penal, però que un cop una persona ja entra a la presó, aquesta persona segueix tenint tot un seguit de, no? Com de deures també, però també té uns drets que no se li poden vulnerar. Per exemple, tens dret a poder sortir de permís, a tenir un tracte digne, a poder veure la teva família doncs, si es mor un familiar, a tenir un menjar en condicions, etc. Aquesta gent, si un cop entra dins de la presó, el seu advocat penalista, que segurament ja són d'ofici, perquè és gent que té poc... La gent que acaba a la presó, no la gent que delinqueix, la que acaba a la presó...
Pocs recursos.
Acostuma a ser amb pocs recursos. Per tant, no tindran com un advocat no, allà a fora, doncs picant pedra, trucant portes i tal. La meva... El que m'agradaria a mi, vaja, seria ser advocat de gent que està dins de la presó, específicament que és el món del dret penitenciari, que és un món doncs, poc conegut tant per advocats com per la gent de a pie.
Però... Vol dir que tu no cobraries una altra vegada.
Clar, llavors el meu plantejament, d'aquí 5 anys parlem-ne, perquè a veure com està, jo el meu plantejament és, jo tinc una feina que m'agrada molt, que em permet tenir unes bones condicions de vida, entenent doncs, que no estic fent 14 hores al dia en un restaurant, com he fet molts estius, i seria, no, com igual que algú se'n va doncs, a Càritas a ajudar, doncs, la meva opció seria doncs, fer una entitat, fer una fundació, no sé com dir-li, que es tractés o fos una mica no, com de defensa de drets humans o defensa d'aquestes persones.
Perquè el nostre sistema judicial no enclou un abogat d'ofici d'aquest tema. No existeix aquesta figura.
A la teoria et dirien que sí, jo a la pràctica, i ja en tinc una mica, veig que no. No és el mateix igual, no? Com si ara la Forcadell, els Junqueras, etc., els defensés un advocat d'ofici. A la teoria tens advocat. Però si tenen els advocats que tenen, doncs és pel que és, no? Perquè no és el mateix, clar.
Representaria llavors, doncs, que clar, no cobraries de ningú. Perquè si no ets un advocat d'ofici, t'hauria de pagar o la persona que
exacte, el teu client.
El teu client, que si està dins...
Poca possibilitat té de pagar.
Molt poca possibilitat. Però això, per exemple, a Barcelona hi ha alguna associació d'això, no?
Sí, a Barcelona tenim... És a dir, aquí també actuen, però clar, no? una mica el problema que hi ha sempre a Barcelona, no? Que tot sembla que tot comença i tot acaba a Barcelona.
També hi ha més habitants, exacte. És això.
I sí, a Barcelona hi ha entitats, no? Doncs que sí que tenen aquest servei, no? Pot ser, per exemple, Irídia, que ara també és una entitat que s'ha personat contra la policia, no? Pel tema de l'1 d'octubre, que és una entitat de drets humans, que és un paraigües, no? té l'àrea de presons, l'àrea de gènere, d'immigració, i també hi ha, per exemple, l'Observatori del Sistema Penal, que és una branca que penja de la UB, la Universitat de Barcelona, que també dediquen, no, doncs, el seu temps o les seves ganes amb temes d'aquests.
Renau Esteban, després diem que la joventut no en té ganes i que la joventut només està mirant futbol. Té 26 anys, vull dir, aquest home, però clar, per mi dic que és un xiquet, però aquest home té una energia i unes ganes d'ajudar, perquè la seva il·lusió és ser abogat de gent que sap que no cobrarà.
Abogat dels pobres.
Abogat de les causes perdides. Sí.
Doncs d'aquí t'emplacem que si això continua ens ho vinguis explicant dia.
Això m'ha un plaer.
I t'animem a que ho facis, perquè la veritat, ajudar la gent, a la nit te'n vas a dormir molt tranquil, eh?
Sí, a vegades hi havia un noi que deia potser ho fem per egoisme, no? Perquè al cap i a la fi també quan tu ajudes t'aporta a tu un sentiment de benestar, no? Per tant...
Però si això és egoista, jo també ho soc, eh?
Siguem-ho.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Molts records als pares.
Això li donaré.
I t'esperem un altre dia aquí.
Ja ho sabeu, com vulgueu.
Vinga, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops. I de postres... Músiques, amb Rafa Sánchez.
Thank you. S'emporta les paraules del cavaller. Per un instant els estels.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: les plantes s'adrecen amb un bon cultiu. L'home s'adreça amb una bona educació. Salut per tothom i fins al proper programa.
L'amor i la guerra. La sal, la sal, la sal, la sal de la terra.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vins, el Sibarita, la recepta de la setmana, Disco Cope, Pàgina Zero, tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues. Cope Tarragona. Estàs informat.
You get a fast car. I wanna take it to anywhere. Evidentment, l'equip de Cope Tarragona tornarà puntual demà a les 12:20 perquè avui se'ns esgota el nostre temps. Continua el dels serveis informatius de la cadena Cope i tota la programació de la casa que ja saben que els acompanya totes les hores del dia. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio que acabin de passar. Molt bon dimecres i que tinguin bona entrada a la primavera. Parlem demà. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.